Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Tornem de vacances de Setmana Santa i tenim damunt la taula un munt de notícies pues no massa llargues, però que intentarem anar desfilant a la primera i la segona part. Per una banda, Facebook filtra milions de...
L'ha tornat a cagar!
Sí, milions de contrasenyes.
L'ha tornat a cagar!
Sí, sí, milions de contrasenyes, però en aquest cas d'Instagram, emmagatzemades sense xifrar en els seus servidors.
Això per la gent que té el mateix password a tot arreu és meravellós.
Meravellós, sí. Samsung Galaxy Full Fail.
Hòstia!
L'han cagat!
Impressionant! Impressionat, molt, 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 molt impressionant.
Quina innovació que ha fet Samsung, Apple està...
Bueno, la innovació l'han feta.
Aquesta innovació.
La innovació l'han fet, però també amb problemes. I...
La innovació l'han fet, però han donat un prototip en comptes d'un producte, que no està mal, eh?
Ja, però 2.000 pavos per un prototip, tio, que me'l regalin, ja els hi faig jo de beta tester, de beta prototip. Bueno, i la batalla legal entre Qualcomm i Apple s'acaba.
S'ha acabat la batalla entre
Apple i Qualcomm. I ha guanyat
imagina't,
Qualcomm.
Imagina't.
Bé, tot això...
Pagant Sant Pere Cantà.
Exacte, tot això. I moltíssim més en aquest episodi 394 Tremporada.
Tremporada.
Tremporada 12. Com anem? De Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, aquí marca-li, que no t'he dit res.
Hola, què tal, Tomàs?
Per presentar convenientment a aquells oients que ens escoltin per primera vegada.
No crec que guanyem nous episodis.
Sí, sí, anem guanyant, anem guanyant. Magma, Miquel Àngel, benvingut.
Hola,
també.
Bones.
Avui estem en Marc i un servidor, en Tomàs Manzanares, en l'estudi 2 i en Magma a l'estudi 1.
A l'estudi Lissa.
Ens separa una ciutat de uns quants quilòmetres i una ciutat de Barcelona.
Estem a dues comarques.
Farcida de Sant Jordi.
Estem a comarques diferents
i de difícil circulació, perquè avui enregistrem
a Sant Jordi. Ens separen unes quantes roses.
Que ha plogut.
Ha plogut. Al dematí.
Al dematí a Sant Jordi ha plogut. Han caigut més que res, ha caigut fang. Bueno, ho han merdat tot.
I ahir també va caure
fang. Tenim tots els cotxes ben guarros.
Exacte. Bueno, anem per la primera notícia. Facebook, milions de contrasenyes ara d'Instagram emmagatzemades sense xifrar en els seus servidors.
Mira, hi ha coses interessants. Primera, que hi havia la... Primer de tot, és que una empresa com Facebook, que no pots dir que és... que són, jo què sé, la botiga de vetes i fils de la cantonada, no. Que estiguessin guardant fitxers plans, perquè bàsicament és dir...
De fet, ho guardaven en els logs, però és igual.
En els arxius de log tenien els passwords.
Però no hi ha excusa.
A saco. Mm-hmm. Però després van fer una entrada de blog on deien que era possible que s'haguessin filtrat alguns milers de passwords i ells després simplement van editar...
No. Van dir que s'havien filtrat milions de passwords de Facebook.
No.
I en aquella mateixa entrada deien que hi havia milers d'Instagram.
No. Deien, s'han filtrat milers. I després, quan van veure, van dir que, bueno, van editar l'entrada de blog i ells van posar que eren milions. Així, com si no es notés, eh? O sigui, llavors...
No.
És molt heavy, o sigui, és molt heavy la cultura d'aquesta empresa.
Sí, però a més...
Tenen una cultura de dir...
D'acord.
Era allò del move fast en break things i no tenen cap mena de respecte
tot el que està passant a Facebook des dels últims 15 mesos, des que va aparèixer el de Cambridge Analytics, que no vol dir que no passés abans, senzillament que va ser el punt, diguéssim, on de manera popular ens vam assabentar de les males praxis, ha anat una darrere d'altra. És que no hi ha setmana, no hi ha setmana que no hi hagi alguna cosa que atenti contra la privacitat.
Però el futur...
El fet, perdona, el fet és que, hòstia, m'encanta molt aquesta funda rosa i això, tot és molt rosa.
Tot és rosa. Tot
doncs,
rosa.
El tema és que la privacitat els hi sua la polla.
Directament.
La polla, perquè guardant contrasenyes sense xifrar en els logs, que és una cosa que és de primer de programació, que et mires els logs, mama, tu, magma, que tu estàs fent de programador.
No. A veure, en aquest cas és simplement, tenen una cultura empresarial, primer de tot, de moure's ràpid i trencar coses. I si tenen que necessitar informació per fer-la accessible als grups que estan provant coses, és a dir, accessibilitat màxima a les dades, allà, diguéssim, allò és el cony de la Bernarda, Bernarda Espussi, que deien... que deia el jefe de Damiamo, ell és Bernard Espussi, i el que volem és que les dades estiguin accessibles i anem a eliminar el màxim de barreres, que les barreres són fricció i qui necessita privacitat i seguretat quan aquí tots som amics i aquí avui treballes aquí, demà treballes allà i tothom sí, amb USB drives i tothom.
Els logs de sí. Però això és un tema molt sensible perquè hi ha gent amb un cert... amb una certa visibilitat, gent popular, gent coneguda, que penja coses privades a Facebook, ella es pensa que pengen coses privades a Facebook. Sí. I
que se'n va de vacances, per exemple.
I els empleats tenen accés, o molts empleats poden tenir accés a aquests logs i per tant accedir a la seva compte, és que és brutal.
Però el fotut és que després d'un any que hi hagués els congress hearings i tot això, amb el Zuckerberg fent de data, que semblaven data i tots els meus i tot això, els números generals d'utilització de Facebook
no baixen.
I les accions van baixar i ara han tornat a pujar. Avui, escoltant el disc, es veu que hi havia una... dos aplicacions concretes que són dignes de citar, d'esmenar. Una era algo així com FindKini, vale? FindKini, que bàsicament era una aplicació de Facebook en la que tu podies, o sigui, et servia perquè tu accedís, busqués a través d'algoritmes de Machine Learning les fotos en biquini dels teus contactes o contactes dels teus contactes.
O sigui, no està malament.
Només fa en biquini, no?
Sí, no, però clar, el que passa que aquesta empresa, evidentment, el que feia és que ells et buscaven les fotos en biquini, però a part accedien a les dades dels teus contactes i contactes dels teus contactes.
Òbviament.
Vale? Després n'hi ha una altra que era, encara m'ha semblat més bèstia, que es veu que és una aplicació que...
Que era Find Pussy.
No. És una aplicació que no sé si era aplicació de Facebook o de què era, però una aplicació que es deia Flow, que bàsicament no era una d'aquestes per trobar el teu state of flow, sinó que era per registrar quan et tocava la regla.
Ah, hòstia.
I es veu que aquesta
això
empresa...
Això sí que és molt privat, eh?
Sí, però era una aplicació perquè les senyores es controlessin, doncs...
N'hi ha moltes.
No, per veure com va la regla, per si t'has de, jo què sé, prendre el paracetamol, el que sigui, vale? O si has d'encarregar compreses, com a mi...
Ho has d'encarregar un nen,
eh? O aplicacions d'aquestes per portar logs de la teva...
Portes un noc avui.
Sí, avui porto un noc.
Avui aquesta noc. Foto serà la foto que sortirà avui.
És que se'm van trencar les ulleres de llegir, les he arreglat amb cinta americana.
Negre. I per això em sembla que porti un noc a les ulleres.
Per sort, així que vagi la UPC. Magma,
t'estàs perdent una foto brutal.
Una foto
brutal. Quina llàstima.
Yeah.
Bueno, doncs aquestes aplicacions, es veu que les empreses, aquesta aplicació de la regla de les senyores i de les pregnancies, és a dir, els embarassos de les dones, ho compartien amb anunciants, però no només amb anunciants, amb empleadors.
Ah, que feo, no?
O sigui, el teu jefe, o sigui, tu tens una aplicació on estàs gestionant el tema de la regla pel que sigui i el teu jefe sap quan tens la regla.
Quan estàs prenyada.
O sigui, ja no pots mentir, no?
Exacte, o quan estàs... Clar, perquè si tu deixes de tenir la regla, estàs prenyada, també és una altra opció. Mm. Vale? Però que ho comparteixin amb el teu jefe i dir, no, o sigui... necessitem, diguéssim, que com a cultura i societat començar a desenvolupar una sèrie de qüestions, de dir, això sí, això no. Perquè estan passant coses molt allò
molt
que...
greus. De fet, Facebook està ara mateix sota investigació amb diverses agències, algunes d'elles per investigació criminal als Estats Units, eh? Es parlava en el Disweek Intech, parlaven de, no sé si a ells o amb un dels articles enllaçats del podcast, parlaven de que podrien estar, o sigui, milers de milions de dòlars de multa El fet en aquest, si així ho enllaçarem, en el blog de Facebook on ells declaren que s'ha fet, bueno, que vigilis la privacitat, que demanen disculpes per tot això de les contrasenyes, ells han posat una declaració que és molt instructiva de què han parlat primer amb els advocats. Els advocats ens ja han dit, xatos, poseu això, vale? Que diu: segons la nostra investigació interna, no es mostraven evidències que les contrasenyes cessades no havien provocat un mal ús o abús intern o accessos indeguts.
Claro, claro.
Claro, claro.
Nosotros,
claro.
Es, básicamente, es todo lo que encuentres para ti, a mí que me registren. No? Vale. Es molt bèstia. És molt bèstia. Però el futur és que la gent no marxa. Bueno, ja ho saps, tu ja has marxat d'Instagram.
Sí, tu i jo hem fet una cosa, aquests dies hem fet una cosa molt important.
Jo demà passat, jo el dia del mossèn marxo a Instagram.
Jo pensava que ho havies fet.
Jo vaig dir el dia del mossèn el 25 d'abril.
Ahir, corrents, vaig fer-ho per celebrar que tu marxaves.
Jo el 25 d'abril penjaré un missatge de So long and thanks for the fish, i llavors, quan s'acabi el dia, tanqueu el compte.
Doncs nosaltres ja vam...
Tomàs, tu t'has descarregat totes les fotos i tot.
Ja ho havia, és que jo ja vaig esborrar, la meva compte personal la vaig esborrar, la vaig donar de baixa.
Pots descarregar totes les
fotos? Sí, sí, sí.
Com?
Ho posarem amb el... posarem un enllaç de com esborrar-te el compte d'Instagram,
sí?
Vale?
Ah, vale, així m'anirà bé.
Sí, que de fet enllaç a Facebook. És molt heavy. Sí, sí.
Però jo no puc entrar a Facebook, no tinc compte de Facebook.
No, és que no ho pots esborrar. Des de l'aplicació no pots esborrar la compte d'Instagram. Has d'entrar a la web. I a la web és una URL que posa facebook.com/irse
Instagram.
Ojito, que te veo el culo Pepito. I ja està.
I jo és al final que t'ensenyen fotografies dels teus amics tristos perquè te'n vas.
De fet, jo ja vaig marxar una primera ronda i vaig baixar totes les fotografies que sí que eren de viatges, d'acord? I vaig tornar a obrir a Instagram un compte on tenia, sembla que eren 12 o 13 fotografies dels últims viatges, que les havia anat fent perquè la interfície de modificació... Jo no aplico filtres, però modifico...
Ah, perquè t'agradava, no?
Sí, no, més que m'agradava és que estava acostumat, i per no passar la corba d'aprenentatge, encara que fos curta, d'una altra aplicació, ni que fos la de iOS...
Snapseed, hi ha una aplicació...
Sí, Snapseed
és molt bona.
Però no tenia ganes de tornar a aprendre. Total, jo faig 4 retocs, que sempre són més o menys els mateixos, i l'aplicació d'Instagram ja sabia on tenia les coses, no? I l'utilitzava per això, l'he donat de baixa. I aviso també als mosseguis, que no la fèiem servir, estava una mica com a aplicació demo, o com a compte demo. També hem esborrat l'aplicació d'Instagram de Mossega la Poma.
El compte d'Instagram.
Què passa?
Snapseed és de Google, per cert, Ludo.
Sí, sí.
Toma ja, que raro.
Facebook.
La devien haver comprat.
Recordeu a tots, Facebook.
La van comprar.
Facebook.
Ja podeu borrar.
Instagram i WhatsApp són la mateixa cosa.
Sí.
No perdeu de vista això. I això és una opinió personal, però... crec que ha arribat un punt on aquesta gent hauria de ser acusada de delicte criminal. Sí, de crim.
El problema és que necessites un codi legal on les coses que ells facin encaixin amb crim.
Veure, si et sua la polla la primera vegada i et pillen i dius que oi, que mal me sabe, que no sé què, i passa una segona i una tercera i una quarta i una cinquena, a on estem?
Mira,
a on estem?
Deixa'm fer dues observacions. Una és la que... Una que ja ho he explicat diverses vegades. Hi ha un senyor que es diu Nicolás Negroponte, vale, que va ser el creador del Media Lab, el fundador del Media Lab de l'MIT, i ha fet una pila de projectes i coses interessants. Aquest senyor parlava ja als anys 90 de la llei de fractura. Escolta, les tecnologies van exponencialment, la societat les segueix i el sistema legal doncs no està a temps. I llavors, què passa? Pues que contínuament hi ha problemes, hi ha fractures, i s'han d'anar fotent parxes i les lleis tenen que anar-ho perseguint. Perquè ara, evidentment, doncs, el tema de les criptomonedes tindrem i generarà problemes. El tema de la privacitat ara en Facebook, però sempre estan havent-hi coses. Per sort per nosaltres, potser, és que aquí a Europa, la Unió Europea és bastant activa amb aquest tipus de coses, segurament perquè no hi ha empreses grans, empreses aquí tecnològiques europees, a part de Capsid, però hi ha aquest problema.
On dos dels tres membres habituals de Mossega la Poma treballen.
Exacte. I molts dels convidats també.
Sí.
Doncs a part de Capsid, doncs no hi ha grans empreses tecnològiques a Europa, i per tant doncs el que estan fent és dir, cony, anem a protegir els nostres ciutadans al final d'empreses que són de governs estrangers.
Per cert, missatge a Josep Ruano. fixa la data ja per venir a mossegar la poma, que havia de venir avui, però al final no ha pogut ser perquè
en Josep sempre té... Dimarts que ve, cony.
Dimarts que ve sembla que ve una altra persona que està paraulada. Dimarts
que ve una altra persona. Doncs l'altra, el dia que vulguis. Bueno, doncs això, llavors, aquesta és una idea. Hi haurà sempre problemes. Llavors, si no es creen lleis, com per exemple ara s'ha creat una llei, una directiva a nivell europeu, que farà una mica el que van fer-li a Microsoft amb l'Internet Explorer, però amb Chrome a dintre d'Android. Vale? És a dir, escolta, recordeu la gent que potser hi ha altres navegadors possibles i altres motors de cerca, perquè teniu un 90% del mercat dels smartphones a Europa i, per tant, esteu en una situació de monopoli. I Apple, com que té només un 10%, doncs pot ficar directament el navegador que vulgui per defecte i el Safari per defecte. De fet, el Safari no es pot treure com a navegador per defecte.
No, i això és un problema, perquè jo si pogués decidir no utilitzaria Safari a iOS.
Per omissió.
No, és que no,
hi ha altres navegadors.
Continuo pensant que una de les polítiques que ens aniria bé a tots no és confiar només en Apple, és no posar, com sempre diem a mossegar la poma, els ous a la mateixa cistella. No,
és anar-ho movent tot. Una de les coses interessants que hi ha de tindre molts navegadors, que és el que estic fent jo ara, és que tinc diferents aplicacions, faig servir en comptes de diferents pestanyes diferents navegadors. D'aquesta manera,
el porno per un cantó,
el porno sempre hi ha, per això es va inventar la finestra porno, que la va inventar Chrome en el seu dia, però en qualsevol cas la idea és diferents navegadors amb diferents aplicacions. No cal que treballis amb el mòdul, perquè de vegades el mòdul privat és xungo perquè et borra cookies i de vegades dius, escolta, és que no em vull autenticar cada vegada i ja m'està bé que sigui
el cookie.
Però el que jo no vull són les cookies creuades, i que si jo estic en una web amb un navegador em sàpiguen que amb l'altre estic, i si estic fent servir la VPN, doncs amb...
Una cosa que insistim, i ho hem dit, ja ho hem parlat abans, però jo insisteixo ara també pels oients de mossega la poma, que canviïn el navegador per defecte, el cercador per defecte, vale? Tots tenim tendència a Google, pensem que Google ens dona sempre els millors resultats. Mira, jo havia tingut problemes en DuckDuckGo, no m'acabava de resoldre bé la d'això, però et convido a que facis la prova amb Startpage.
Startpage?
Startpage.com és un cercador que té, diguéssim, el segell de qualitat perquè no ven les dades, perquè no utilitza les nostres dades, i és una mica garantista amb el tema de la privacitat, el té donat per diferents autoritats de la Unió Europea, vale? I com és d'aquí, els resultats que a mi em dona no són tan dispars com em donava DuckDuckGo, que el vaig retirar, no el vaig utilitzar.
Sí, DuckDuckGo no em donava
doncs bons
resultats.
Vaig començar amb la mateixa sensació, o sigui, vaig començar pensant que em passaria el mateix amb Startpage, i no ha estat així. Tant és així que un col·lega aquests dies em va convidar a menjar una fideuà a casa seva, la seva dona, molt maca, i vaig dir, mira, a canvi de la fideuà et vaig a canviar el cercador de Google per Startpage. I ahir em deia, sí, i ahir em deia, quan vas marxar de casa et anava mal ahir els ossos, però saps què et dic? Funciona molt bé i funciona igual, jo no tenen un 6.
I no té anuncis.
Té un anunci, algun parell d'anuncis, però són molt visibles, no és com Google. Vale? És més,
o sigui, Startpage...
Sí, diu The World's Most Private Search Engine.
Però aquest no era DuckDuckGo, però aquest és d'aquí, amb certificacions i coses. Sí. Deus fer servir diversos navegadors. Tens Brave, tens Opera, tens Firefox, que ha fet l'altre dia, en cert que ho va dir el Ciberado per Twitter, que es veu que ara el nou Firefox porta un mode en el que...
Mode porno intensiu, no?
No és mode porno intensiu. És... El que et genera és una instància de navegador separada per cada finestra, de forma que no
poden compartir dades entre...
Les cookies no es veuen, no es poden comunicar dues pestanyes a través de cookies i coses d'aquestes. I si a sobre hi fiques una VPN per sobre, pues encara tot millor. Més bé i més, més apanyat.
Anem molt tard i avui tenim moltes notícies i poc temps. Anem a saltar a la segona gran notícia d'aquests dies, que és el Samsung Galaxy Fold Fail.
Que bonic.
El Fold Gate.
O sigui, bàsicament el que ha passat és ara el Samsung treia un mòbil que era el Samsung Galaxy Fold,
que van presentar, recordeu tots, igual que Huawei al Mobile World Congress.
Sí, el va presentar, el va presentar fora del Mobile World Congress per no pagar el venue a dintre, però sí, va vindre a Barcelona, el va presentar, i el mòbil fantàstic, on hi ha una pantalla de 4,7 polzades, és a dir, petitona, amb un costat...
Deixa'm fer un parèntesis, Marc. M'agrada molt aquesta aigua que m'has convidat, que és aquesta aigua que passa de l'osmosis, no?
Sí.
Si tu primer li treus tot.
Sí.
Li treus la mineralització...
No, però després li torna a posar mineralització.
Tot, sí. Però ara és el que anava a dir-te, posa-li una miqueta de clor, que està molt bona, i necessito que tingui una mica gust aigua normal de l'aixeta.
Que tingui gust de clor.
Posa clor.
Està massa
clor,
bona, no?
Està massa bona.
Està massa bona. No té,
sí, sí, sí.
No té gust de clor.
No.
N'estros a faltar una miqueta
tot,
d'aigua
pues, la mineralitza ara, si li fots una mica de clor, ja...
La brita manté el clor
i... Sí, sí, està... Començarem igual que...
Si vols, escolta, agafen una mica, un rajolet de la piscina.
Un xarrup. Ara vaig a la piscina.
A la piscina tinc unes pastilles de clor fantàstiques.
Vaig a la piscina, a veure si trobo.
Bueno, doncs això, perdó.
Doncs a veure, van treure aquest mòbil, que té una pantalla de 4,7 polzades per un costat, o sigui, una pantalla petita, és a dir...
I, no, 4,7 polzades perquè és llargaruda, és molt llargaruda.
Sí, 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 és llargaruda.
Parlem del Samsung, ara.
Del Samsung. I llavors, per la part de dintre, s'obre com un bocata, s'obre com si fos una entrepada de nocilla, i llavors quan l'obres, doncs a dintre hi ha una pantalla gran que queda com un tablet, queda com una pantalla grossota.
Queda una mica més petita que un iPad mini, un iPad mini, però la veritat és que he estat veient vídeos i es veu molt bé.
No, es veu
molt,
molt
bé.
Però llavors hi ha hagut...
Sí.
Veure, d'entrada hi ha hagut dos problemes. Primera, és un producte que Samsung ha corregut. Ha tingut que córrer per treure el producte abans que altres fabricants.
Espera
un momentet. Sí. Perquè un dels problemes que hi havia és que es veu que la pantalla, vale, es pela.
No es pela.
Sí, queda, o sigui, la pantalla queda com... Tu la pots pelar, com
no,
si traguessis la...
Té un plàstic. Com quan tu instal·les un cobertor d'aquests de vidre, d'aquests de...
Hi ha un plàstic que no es pot treure.
No es pot treure, però a veure... Si
però
tu
sembla
un...
el plàstic...
Però si tu veus un plàstic damunt d'una pantalla, què et diu l'instint humà?
Treu-lo.
Com el mateix que fa Apple i que embolica les coses, però el mínim, saca-lo.
Però com pots... Portem 12 anys entrenats a treure el plàstic dels smartphones.
No, i el bo és que no et posa ni una declaració. No t'ho posava.
No posava res i la gent...
Raca.
Però a part, és que
sí
aquest
que,
plàstic...
Sí que ho posava, Sí que ho posava.
No.
No,
en els que el compren, però els reviewers... Els reviewers, els que van rebre la unitat aquesta abans de que el públic general, que són els de The Verge, els de TechCrunch, Engadget i companyia, en aquests no hi posava. Ho posava a dintre del manual d'instruccionets d'aquest llibret i estava allà posat, sobretot no treguis aquest plàstic. I tres o quatre, ras. Vale.
Però hi ha gent que se li va trencar la pantalla i
exacte.
No van treure el plàstic.
No, perquè el problema que està d'entrada és que primer el plàstic, és a dir, no necessites fer cap meravella per treure el plàstic.
I segona, que malús
pela. Si fot merda, primer que es pela sol i entra merda, i a part la pantalla se'ls està trencant. O sigui, és un producte, allò és dir, escolta, no crec que...
És un prototip.
A veure, aquí hi ha una anàlisi interessant.
Avançat.
Hi ha una anàlisi interessant.
És un prototip avançat.
Perquè hi ha qui diu que aquí el que està passant és que estan fent una miqueta com el que fem en el món del development, del software, vale, que és treure un producte mínim viable i l'alliberes i el vas arreglant, vas fent iteracions i el vas arreglant.
Sí, però amb hardware és
més... beta permanent, però que es veu que això es filtra en la cultura de hardware. És a dir, en hardware no ho pots fer.
No, i menys a 2.000 pavos.
No, no pots treure un telèfon que és flagship, que és, diguéssim, l'emblema de l'empresa, i que l'envies als early adopters i que els hi fotis un bunyol com
bueno,
aquest.
Apple ja també ho ha fet amb els teclats, que és una part important d'un ordinador, vale, que també és flagship.
D'acord, però a veure, no és el teclat, és una cosa que havien ficat, ha sigut una cagada, però no és la funcionalitat específica del dispositiu.
Deixa'm dir dues coses, Marc, perquè he estat veient els vídeos, hi ha una revisió que us posaré en l'enllaç que m'ha agradat força.
S'ha descontinuat, i avui ho han dit a The Verge, ho acabo de llegir.
Que s'ha suspès.
Que s'ha suspès sense data, el que vol dir que bueno, potser això us ho deixarem potser estar.
Hi ha un vídeo review de Verge que m'agrada molt, 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 i us posaré l'enllaç perquè diu, aquesta és la final revisió final més important del Samsung Galaxy Fold, i surt el tio dient hauria de ser la revisió del Samsung Galaxy Fold, però no pot ser perquè se m'ha trencat per segona vegada.
El poc control de qualitat.
Sí, deixeu-me dir diverses coses que va dir aquest tio. Va dir, hòstia, diu que des de l'iPad no tenia a les mans un dispositiu tan interessant que li donava la sensació de que realment hi havia canviat la manera de com tenia un mòbil a la mà, vale?
No, clar, és que si tens un iPad mini, te'l plegues i te'l fots a la butxaca.
Ell deia, hòstia, és un, des del punt de vista conceptual, això és una revolució, és un salt endavant i és una innovació molt interessant.
Sí,
ara,
sí.
No pot fallar. No pot fallar com està fallant.
A mi em dius un trasto que és com l'iPad mini i que tu te'l pots plegar i te'l fots a la butxaca, és el teu telèfon, si és una mica més gruixut, me'n refot.
Deixa'm que destaqui tres coses positives i quatre negatives que deia aquesta review. De totes maneres, com és en vídeo, i el tio és molt graciós, us posaré enllaç perquè m'agradaria que la veiéssiu. Ell diu, positiu, la pantalla en mode desplegat, gairebé tan gran com un iPad mini, amb colors vívids, una gran pantalla, 6 càmeres, igual que el Galaxy S10, tot això són punts positius. I negatius, a part que la pantalla es trenca, diu que l'escroll s'encalla força quan tires amunt i avall en una pàgina web. I això és molt visible i molest.
És un producte no ben acabat. És un producte no ben
més acabat. Coses. Clar, això és un tema de software, no directament per culpa del dispositiu, però és que el software està com està, que és que moltes aplicacions d'Android no estan adaptades per fer la readaptació i aprofitar la mida de la pantalla gran. ¿Vale? Més coses que deia. Multitasca i multilayout d'apps. Comparat amb l'iPad, la gestió de la multitasca és molt més lletja amb Android. ¿Vale? És molt menys elegant. La paraula que ell utilitzava era elegant. Quan tanques i tornes a obrir el telèfon, perds tota la configuració de les pantalles. Pots tenir fins a 3 aplicacions obertes i les pots disposar a la pantalla, cosa que és molt xuli, però quan plegues el folder i tornes a obrir, es perd tot. Digo, no me jodes, Maripili. I una altra cosa. El telèfon.
Això són coses que és d'un software update o regles.
Sí.
Són coses de software.
Però hi ha una que no. El telèfon en mòdul plegat, la pantalla és molt petita.
Exacte.
I no s'aprofita bé perquè és molt allargada.
Exacte.
No, 4,5 polzades és el que veus al mig d'un zapatòfono.
Clar.
El zapatòfono, tota la part de dalt i tota la part de baix i bastant a les amb laterals,
el text
no
és superestret, no pots llegir.
És que ell deia que quan tecleges, com el marge de teclat és molt més estret i més curt, no és molt més estret que amb aquest telèfon. Aquest telèfon és un iPhone 10.
Només un teclat numèric, mm-hmm. I llavors per escriure l'A apretes l'U una vegada, mm-hmm. Per la B l'U dues vegades, la C l'U tres vegades.
Like yesterday.
I ja està. Tornem a l'any 98.
Yesterday.
I ja està. És que...
Hòstia, la A, la B i la C... La A, la B i la C estaven en el 2.
Estan a tomar pel cul.
És igual, era una manera idiota d'agafar i d'escriure, yeah. I allò que hi havia gent que deia que estava en haver-hi canvis a nivell neurològic de la gent que feia això. Ostres, doncs mira, és el que hi ha.
Tornaves més llest abans, amb aquell sistema.
Sí, esclar. Sí, i a més a més s'estava desenvolupant un nou tipus de llenguatge amb els amb els SMS.
Que ara s'ha anat, aquell llenguatge trencat de Choni de barri, saps? De què sí. Tal, no? Amb la Q...
Encara es veu, eh?
Encara es veu, però s'ha anat perdent gràcies al...
El corrector.
I al dictàfon.
Aquí hi ha dos elements. On és el dictat, per una banda. Yeah. Per l'altra banda, el corrector automàtic, que és horrorós. Sobretot, clar, jo tinc el teclat en català, castellà i anglès, i mai està en l'idioma que estic fent servir.
Jo tinc el SwiftKey, que per cert, sembla que ho va comprar Google, si no recordo malament. O,
sí.
Sí. I SwiftKey va bé perquè pots tenir dos llenguatges alhora.
És
anglès, espanyol...
Sap el que estic escrivint.
Sí, i a més, jo li vaig donar permís per amagatzemar
el que tu escrius.
El que jo escrivia al Google.
Que bé.
Toma privacitat.
És
de primero de privacidad. Bueno, doncs, jo tinc català, castellà alhora,
sí.
I clar, a vegades diu bon dia i et posa dia, bon i dia amb accent. Però on vas, Maripili? Sí. No és capaç de lligar aquest tipus de coses.
Hi ha d'entrada una història d'usabilitat, sobretot perquè sembla que està dissenyat per la gent que només fa servir un idioma. Perquè tu fas, per exemple, estàs en català i tens el català i els emojis i canvies d'un a l'altre. Però clar, jo tinc català, castellà, emojis, anglès, amb la qual cosa estàs tot el dia apretant la puta tecla. Fica'm una tecla d'emojis.
El SwiftKey està molt bé perquè les dues llengües són alhora i quan li dones al botonet aquest dels emojis només veus els emojis. Si tens el botonet
clar,
reservat
un
pels emojis.
Un botonet, però fica un botonet d'allò, però Collons!
Anem a avançar, va, que ja li hem fotut, ja li hem fotut canya al Samsung. De... Vull passar...
A veure, una cosa, també. O sigui, en aquest cas, fixa-t'hi, que és el típic error. Aquest error és perquè
és
un error han intentat
de
una cosa...
De precipitació.
A veure, jo crec que és precipitació. Algun directiu ha agafat i ha ficat això en un fast track i s'han evitat proves de proves. Vale? És un prototipus que s'ha posat al mercat, en farem
però,
poc...
Però quines proves s'han tingut que saltar perquè el telèfon es trenqui al cap de dos dies?
Mira, o sigui, escolta, jo me'n sé d'uns que... Jo me'n sé d'un que van treure un software update per uns avions que queien. O sigui que és molt greu això,
No, lo del 737 Max no és ben bé així, però bé.
No, però en aquest cas... Sí, va, però... És... El problema... Quan passen aquest tipus de coses és quan hi ha equips d'enginyeria, equips de producte i equips de managers
cosa,
amb diferents prioritats.
Però hi ha coses que són com, hòstia, que són molt òbvies, com el Tesla 3. Tu has vist que li passa al Tesla 3 quan obres el capot de darrere?
No.
Que si plou es mulla i entra l'aigua dintre.
Sí, ho han canviat, ja.
Sí, ho han canviat, però hòstia, és que és...
Els primers van ser així.
Això però també li passava al Ford Escort, Això...
Sí, s'ha de dir que...
Però el Ford Escort anava de guais, com el Tesla.
Sí, bueno, però és un...
I no valia tant, tampoc.
Clar.
Bueno, de fet pràcticament en totes les berlines en forma de berlina, si obres amb la tera quan
està
plovent,
però és que l'aigua, o sigui, no és que es mulli, és que l'aigua en lloc de canalitzar-se cap a fora, es canalitzava i queia dins del cap,
d'això. Ara li han posat una gometa més i ja està.
Això és amb una goma, ho han arreglat, vale.
Sí, cony, però has de portar el cotxe al concessionari perquè et posin la goma. A veure, que és que... Però és que dona una imatge com dient, hòstia, però què m'estàs fent per ser... Bueno, és igual. Avancem, perquè vull passar a la segona part, que tenim moltes coses petites, però no vull deixar-les passar. Vols dir algú de Qualcomm i Apple? De...
Sí, és molt interessant. O sigui, Qualcomm i Apple anaven a tenir el seu mega judici, aquest termonuclear, perquè tenien... O sigui, a veure... Qualcomm és l'empresa que fa els chips que porten els mòdems de 3G, de 4G i de 5G.
I que estan a tots els telèfons. Llavors, per patent.
Es veu que, clar, que Qualcomm demanava moltes peles i Apple no volia pagar aquesta patent, les patents de Qualcomm, i no volia pagar els preus abusius de Qualcomm. Lo qual, el que va fer Apple va ser demanar-li a Intel, escolta, vosaltres que sou tan macos, feu vosaltres el xip aquest. El que passa que ja fa unes quantes setmanes que els senyors d'Intel estaven dient: nosaltres no tenim ganes de fer xips de mòdem 5G, no volem. Papa, no vull fer els deures. No vull fer els deures, papa. Quin rotllo. Jo vull fer processadors X86.
A més, Apple, tu últimament no t'estàs portant molt bé amb els papes.
A més,
perquè has dit que vols anar a viure per la teva compte amb los A1s i A12s.
Vols una altra... N'hi has amb la 16 i la 17 i la 19 i n'hi has amb la 18 com el Krilin i tal. No pot ser. Era la 17 o la 18 que va anar al Krilin?
No sé,
era un dels dos. Em sembla que era la 17. Bueno, doncs encara no ve la del... Vindrà aviat, però... A més va tindre un fill amb ella, que és una cosa que no he acabat d'entendre. Però bueno, bola drac és molt complicat. Ja. Bueno, a veure, tornem-hi. O sigui, Intel estava fent això. De fet, s'havia detectat que hi havia iPhones que venen amb el xip de Qualcomm i iPhones que venen amb el xip d'Intel. I el xip d'Intel és més lent que el de Qualcomm. I el que fotia Apple és que frenava el xip de Qualcomm.
El de Samsung.
El Qualcomm perquè no es notés
que anava molt
perquè no es notés la diferència de velocitat de l'una amb l'altra. Vamos, a tot plegat.
Això els hi va passar amb les CPUs, també.
Això va passar amb els CPUs i amb pantalles PC, i passat amb... PC, sí. Exacte, passat amb CPUs i passat amb tot tipus de coses, perquè clar, el que no volen és que la gent comenci a especular i que es creï un mercat d'iPhones con el chip bueno i el chip
però
malo.
Però ara hauran de tornar a vigilar perquè els iPhones nous també portaran el de Samsung. Portaran el de Qualcomm i el de Samsung arrel d'aquest...
Vale. Però llavors, el que sembla és que va començar el judici i anaven allà, vinga, vamos termonuclear, és el que diga el juez, i el segon dia apareixen tots, no, escolta, ja hem arribat a un acord, vale? Hi ha un acord que és privat entre Apple i Qualcomm, però bàsicament...
Apple retira el judici i li
Intel,
paga...
Intel anuncia... Llavors, el tema és que Intel anuncia que et deixa el negoci dels chips aquests de mòdem, que Apple com a mínim durant 6 anys farà servir el xip de Qualcomm, Vale?
Amb un acord econòmic.
Amb un acord econòmic. Clar, evidentment, doncs, Apple, doncs, a dintre de Cupertino hi haurà gent que estan dissenyant els xips, però tenen 6 anys de temps per dissenyar els seus propis xips. O sigui que...
I que no se'ls doblegui quan tanqui la pantalla.
I que no
tingui que posar-li un plàstic a sobre per haver-los de desprecintar.
Però hi ha una altra... Llavors, notícia interessant. Després d'anunciar això... pugen les accions de Qualcomm, pugen les accions d'Apple i pugen les accions d'Intel. Yeah. O sigui, ara la paz és bona per als, la guerra és bona per als negocis, la paz és bona per als negocis. I llavors, el que sí que hi ha és que es tenia...
No, perdona, el que és bo per als negocis és l'estabilitat.
L'estabilitat. Mm. I Intel havia dit que no tindria fins al 2021 el xip de 5G. Que en el millor dels casos no el tindríem fins al 2021, amb la qual cosa, com que Apple estava vinculat a IBM, a Intel, no podien tindre un iPhone 5G fins al 2021. Però com que ara Apple, doncs ara ja està bones amb Qualcomm, podríem veure un iPhone 5G, XS o un iPhone 11 amb 5G, ara aquest d'allò, perquè simplement és muntar el xip de Qualcomm. Mm. O l'any que ve, perquè de moment encara no té d'això.
Genial.
Però... I molt interessant aquello d'aquesta batussa fantàstica.
Que s'acaba en 48 hores i la guerra de los leones s'acaba...
Com bueno, deia...
Portaven temps, amb litigis, però bé.
Com deia abans, segur que Apple, la cosa aquesta del telèfon que es plega, no li hagués passat perquè Apple s'esperarà. Hi haurà molts telèfons plegant-se abans que Apple
coses.
Consideri treure un iPad d'allò. El que sí que sabem és que en el Worldwide Developers Conference a l'iOS 13, bàsicament la novetat és que és redisseny perquè vagi millor per l'iPad.
I amb el Maxipan, no? Amb el marzipan aquest que trauran. Després
el Magma, Maxipan?
Ara et pregunto, si no ho sabeu ho explico jo, però el Magma segur que com a developer...
No tinc ni idea què és el Maxipan.
Bueno, he llegit alguna cosa.
Sí, ens serà un enlai.
És un framework, bàsicament.
Anem a contacte, que tinc tres coses molt ràpides que dir-vos.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. La primera cosa que us vull dir és que goteta a goteta a Bazar Perpinyà tenim ja 35 mecenes a l'aixeta.
Yeah!
Oh. Però que necessitem més. Que no és suficient, que repes, deixeu-vos un euro, que ho pagueu amb un cafè. No, el que és una reflexió que volia fer pública, aprofitant que tinc davant Marc. Tu i jo l'altre dia vam estar xerrant i els dos coincidim amb una... No ho havíem parlat, però els dos crec que tenim la mateixa visió. Que a mig termini, si no hi ha un canvi molt radical, la part d'Amazon d'afiliats s'anirà esgotant. Serà un model que canviarà.
A veure, el que passa és que... A veure, ara com ara el que hi ha és que pràcticament totes les webs, Google i Facebook han tret tot el rendiment del mercat, diguéssim, d'anuncis contextualitzats per cerques i d'això, s'ho ha quedat Facebook i Google. Els diners se'ls emporten Facebook i Google. Si tu tens una web en la que tu vols posar un anunci de Google Ads o coses d'aquestes, has de tindre tal quantitat de visites que pràcticament no surt a compte.
Yeah.
Llavors, no, jo em sembla que vaig posar, tinc algun dels blogs que tinc posat en Google Ads i encara em sembla que he de portar 37 euros i fins als 50 no cobro.
Bueno, és amb el que s'està convertint...
Però porto com a anys, com a 10 anys o 12 anys.
Per això, i això ara també es mou a Instagram, amb tot el tema de la publicitat, els influencers...
Moltes webs estan tirant d'anunci, de links directes a productes. Per exemple, hi ha moltes webs on comparativa de no sé quantos, comparativa de càmeres.
I quan mires la càmera...
Final, pam, i aquesta càmera val tant a Amazon UK, a Amazon no sé què, fins i tot botigues que no són Amazon, altres botigues, i aquesta botiga, aquest és el link, aquest és el preu d'aquesta botiga, aquest és el preu d'aquesta botiga, i en funció del país t'ho van donant. Per què? Perquè és la manera de treure una miqueta de calorona.
Amazon està canviant el model, jo crec, econòmic. Està canviant el model econòmic de la botiga. Està variant coses. Jo crec que, de fet, nosaltres ja vam rebre un avís de que modificaven, òbviament, a la baixa, a les comissions d'afiliats.
A veure, un momentet. Aquí hi ha dues coses, vale? Aquí és, anem per parts, perquè precisament amb això volia arribar. El Amazon és un cercador.
Ja.
Vale? Llavors, quan tu entres a dintre d'Amazon, tu pots cercar productes per comprar o perquè vols la informació sobre el producte. Per exemple, de vegades entro a Amazon i el que vull és busco la informació sobre el producte i el que faig és llegir els comentaris. I hi ha reviews que estan molt ben fetes. De vegades són com, hi ha alguns comentaristes que són com a bloggers que tenen, que fins i tot ja el que viuen és de que els hi donen com productes de demostració i es treuen una pasta fent això. Vale? Llavors, però hi ha que són molt bons.
Que en lloc de tenir el seu propi blog ho publiquen a Amazon.
I llavors ja directament...
No, perdona, i això és legítim.
I si tu estàs en el top, estan al top 100 o top 200, t'envien molts productes i està molt bé. Vale? Fantàstic, ho fan molt bé i està molt bé, però és un motor de cerca on no tothom compra, evidentment acabes comprant, però ells saben que la conversió que ells tenen, ells el que volen als afiliats és per dir, tu vols aquesta càmera, una càmera de fotos, o tu vols un iPhone XR, perquè vols l'iPhone XR, has trobat la informació sobre aquest telèfon i l'oferta aquesta aquí, i quan entres amb l'avís a la boca. Aquest és el tipus de client que ells no mouen a través del seu motor de cerca.
Correcte.
O sigui, tu no entres a dintre d'Amazon i poses iPhone XR, i perquè al final saps que el producte és el vendido por Apple i no hay más cojones, este es el precio. Però en canvi tu saps que si tu has buscat una review i una web et dirigeix cap a l'iPhone XR, aquest és allò. Per tant, el que ens està dient a Amazon és, si tu dirigeixes algú que entri a la botiga i entri en el motor de cerca i compri alguna cosa, tindràs una comissió més baixeta. Si algú entra directament al producte que tu vols, nyaca. Aquest sí que sucaràs més.
Però, en qualsevol cas, mirem-ho una mica de més enllà. Està passant amb el tema d'afiliats el mateix que passava una mica amb YouTube i les regles de la publicitat. Sí. Que el control no el tenim nosaltres, ni el tenen la gent que ens ajuda.
No el tenia Amazon.
D'acord.
No el tenia Amazon en el següent sentit. Amazon el que està fotent és big data sobre les seves pròpies dades. Està fotent machine learning i tenen els seus baremos. I al final, els preus que estan establint per les comissions d'afiliats i de totes les coses i ara són algoritmes per maximitzar els objectius d'Amazon. En funció de cap on vagin els objectius i el que decideixi el machine learning d'això. El que sí que hauríem de determinar és que potser el que hauríem de fer és... des de Mossèl Poma, si nosaltres volguéssim anar cap a tindre molts ingressos per afiliats, seria donar-li a la gent l'opció de dir, tu veus aquest producte quan tu el trobis, agafes l'URL del teu producte i afegeixes l'URL d'allò de...
Això és molta feina. És molta feina.
Té futur. Perquè estàs demanant a la gent que faci feina. Estàs ficant fricció entre mig i dius, escolta, entra amb l'enllaç d'afiliats que alguna cosa sucarem. Però és el machine learning el que determinarà cap on vagi això. Al final es diu, escolta, si tu fas un contingut i és un contingut honest i la gent creu que això té valor, doncs escolta, que et convidin un cafè al mes i si et donen un euro al mes, escolta, si cada membre de Mossega, del grup de Facebook de Mossega, Telegram de Mossega la Poma, donés un euro al mes, multipliquem per 3 el que estem entrant.
Podríem
fer
viatges i entrevistes a tot arreu.
Sí.
No, és això. No, i molt contents de la gent que ajuda, ja són 35 mecenes.
I si entren per Amazon també...
La reflexió, que és una mica més extensa del que jo volia, és senzillament fer-vos veure que el model que pensem que té més futur i que ens dona a tots, a nosaltres i a vosaltres com oients, més control de la cosa, és l'ajuda directa. L'ajuda directa via mecenatge, com és el de l'aixeta. Vale? Doncs, ja sabeu que la primera icona que trobeu a mossegalapoma.cat de color blau és la A de l'aixeta, i a partir d'aquí podeu entrar i fer la donació. I una última cosa també, perquè és una feina que es fa, i veig que també, igual que passa amb l'aixeta, que va cada vegada van entrant més mecenes, també és veritat que mica en mica van subscrivint-se més persones en el butlletí. Vale? Nosaltres no tenim un butlletí de notícies, el que tenim és un butlletí estàndard on cada setmana enviem per correu un resum del sumari del programa, un enllaç directe a l'àudio, des del teu correu pots escoltar l'àudio, li dones l'enllaç i s'executa l'MP3, i quatre recomanacions mosseguis, moltes vegades són coses comprades a Amazon per afiliats d'altres mosseguis, que les hem vist, les hem analitzat i ens ha semblat interessant recomanar. Compreu molt, però destaquem quatre coses que pensem que són genèriques i tal.
Condons hexagonals,
condons hexagonals,
patinets.
Patinets, que no funcionen o que es tornen, alguns cabrons i que es deixen en dèficit d'afiliats. Bé, en qualsevol cas, que el butlletí, per aquella gent que no estigueu subscrits a un podcatcher o que us faci mandra, ostres, molta gent viu molt de mirar el correu o és una cosa que fa diàriament, pum, t'arriba el correu de Mossega la Poma,
pam, ja ho tens.
Pum, t'arriba l'MP3, pum, compres els condons i nosaltres cobrem una petita comissió.
I els condons, l'important és gastar-los.
Sobretot.
No, hi ha una cosa molt inquietant i és el tema del Big Data, i és que els condons es venen de 12 a 12 i no de 7 en 7.
Per què?
És preocupant.
Per un cop al mes. I no un cop a la setmana.
S'haurien de vendre de 7 en 7 i es venen de 12 en 12. És molt preocupant. Indica el Big Data. Aquí és el Big Data, ens està marcant, ens està dient alguna cosa el Big Data.
Això, com deia un amic meu, és que la gent té més gran la boca que la polla. I és veritat. Bueno, a lo que anàvem.
A veure, si fos al revés aniríem molt malament, eh?
Vale, per fi.
Déu-n'hi-do.
Ja portem 3 episodis amb explícit. Bueno, va, notícies breus.
Vinga, bueno, hem de ficar cunya o no cal?
No, ja seguim.
Vols un Fisherman's Friend?
Sí, no vull un Fisherman's Friend, no.
Però si t'has ficat alguna cosa a la boca que deixi mal gust.
O no. A veure, donar-se de baixa a Instagram, res, molt breu. Només per dir-vos que aquí, després de la part de comunitat, us posaré l'enllaç de com fer-ho. No pots fer-ho a través de l'aplicació de iOS.
Em està bé saber-ho, ho faré el dijous per la tarda.
Sí, doncs l'enllaç està allà i l'adreça és https://l.facebook.com/ i una cosa que no diré. Vale, més coses. Disney Plus, què volies dir, Magma, de Disney Plus?
Sí, bueno, aquestes vacances han passat algunes cosetes, i és que una cosa que m'ha semblat curiosa i que a més crec que faran mal, perquè Disney ha tret un servei de streaming, bueno, ha presentat, i és el més barat, em sembla, que hi ha actualment. 6,99 al mes.
Oh, què dices?
Container.
Ja veurem com es tradueix en euros, vale? Però recordeu que Disney va comprar Fox per una milionada, no? És a dir, que tindrem un
català. I que Disney és Marvel,
bastant.
I que Disney és Star Wars,
i
que
Star
Disney
Wars,
és...
I tot això. Vale? Doncs cap al novembre arribarà als Estats
Units. És possible que Disney sigui llavors, en aquest cas, el repositori gran de pel·lícules? Perquè si tu entres a Netflix i HBO i a Amazon Prime, hi han pel·lícules, però no hi han moltes pel·lícules. No sé, jo que diguis, qualsevol pel·lícula que se't pugui passar
totes
per la gorra.
No.
Això no hi és.
No, no.
I en canvi, bueno, te n'has d'anar a Apple, a iTunes, que allà sí que hi ha els lloguers, però es troba a faltar de dir, i sobretot per pel·lícules
sí.
clàssiques o les que per nosaltres puguin ser clàssiques, jo què sé, dels 70 o dels 80, que dius, ah, aquella pel·lícula em va fer gràcia, la voldria veure amb els nens o el que sigui. No la trobes.
Doncs no.
Una altra cosa, jo ahir vaig torrentar la primera pel·lícula del Harry Potter.
Quina paraulota, torrentar.
Torrentar, no?
Que és posar la rentadora i centrifugar, no?
Exacte.
Si de Harry Potter estan a Netflix, Ludo.
Exacte. Per què vaig fer i la tenia allà en el Netflix. Per què la vaig torrentar? Perquè no estava en català.
Per què? No està en català.
No està en català. De fet, el vaig mirar a l'iTunes perquè l'anava a comprar, perquè en els nanos els he llegit el primer llibre, i anàvem a veure'l. I dic, hòstia, a iTunes no està en català.
Tampoc
està en català. I llavors el que hi ha és, vaig trobar un torrent, hi ha un lloc que em sembla que es diu totsrucs.cat, un lloc que es diu totsrucs.cat, i que és un lloc que hi ha el tema de l'emule, de l'edonkey a l'emule, de totsrucs.cat, i allà hi havia, vaig trobar un lloc...
Per Mac era Amule.
Amule. doncs que hi havia, doncs, hi havia l'emule o l'amule, el que sigui, doncs, he trobat, doncs, que hi havia algú que havia agafat, de fet, el Blu-ray de la pel·lícula, i l'havia barrejat amb el DVD, que aquest sí que havia sortit en català. Uh-huh. I estan barrejant els àudios en català perquè no hi ha pel·lícules en català. O sigui, sisplau, si ens està escoltant algú que toqui cuixa o que parli amb Netflix o que parli amb un d'aquests, què costa fotre els àudios en català?
Els àudios, eh?
Sí, sí,
els àudios, a veure, les pel·lícules ja hi són, però sabem que aquestes pel·lícules s'han doblat en català. I aquí a Catalunya es van gastar calés per portar certes pel·lícules...
I es paguen.
I que estiguessin...
Ja, doncs,
aquests àudios, collons, doneu-los-hi al senyor Netflix, doneu-los-hi al senyor Apple i que els fotin allà dintre.
A veure, de qui són els àudios? És que aquí podria ser el problema. Bueno, en qualsevol cas...
Àudios, però, a veure, entenc que aquests àudios segurament devien estar subvencionats.
Sí, 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 però...
Estan, doncs, collons, la Generalitat que els ha subvencionat, que dic, collons, això que estiguin aquí perquè el podem fer servir?
Que sí, però... Igual la cosa no és tan senzilla com que només decideixi un, que hi ha diversos que han de decidir.
Però almenys algú que es preocupi per això.
Sí, això sí.
Algú que es preocupi perquè dius, hòstia...
Va, que estic patint, que el Magma ha de marxar i hi ha moltes notícies que les...
No, perquè és que fins i tot diu una cosa.
Digues.
TV3 té una importància molt gran i Bola de Drac i tot això el que ha passat, però al final els nanos...
Si no juguen... continuem alimentant les generacions d'ara, passarà que
els
no tindran un referent.
Els nens quan juguen a Bola de Drac és, és allarga't bastó, sí. Vale? És, allarga't bastó és allarga't bastó, no és alárgate pastoncito, alégrate pastorcito, no, no és això. Llavors, collons, si estàs a Netflix tot el dia amb la puta Patrulla Canina o coses així, collons, tot això està en castellà.
Per això dic, sí, tens raó, i que cada generació ha de tenir el seu referent, i igual que molts han tingut Bola de Drac, altres haurien de tenir les seves coses també en català. SpaceX.
Torna tu a mirar, Ludo, perquè Harry Potter a iTunes... Crec que sí que està en català.
Jo la vaig mirar i no hi vaig estar-ho buscant i no vaig trobar el Harry, a més la pedra filosofal del primer llibre, la primera pel·lícula, no estava en català. Mm-hmm. Ho vaig mirar, eh? Igual, escolta, que també sóc cegato i porto les ulleres enganxades amb cinta americana, però...
En el meu iTunes està, em sembla, però...
En català, mira tu bé, collons, a veure, deixa'm mirar.
Bueno, mentre ho mira.
Sí, sí, és que...
Parla Magma de l'SpaceX, va, que han fet coses interessants i l'han cagat perquè els ha explotat no sé què.
Bueno, els he explotat algú últimament, però... No
Què passa?
No tinc ni puta idea què ha passat. Mm. Bueno, no t'amoïnis. Ja,
fixa't.
Semblava música
cosa,
de Pornhub.
En català, la primera no hi és en català, però algunes de les següents sí.
Sí, però la primera, el Harry Potter...
La primera no hi és.
La primera no hi és la que jo estava buscant. És el que t'ho he rentat.
Sí, però no s'acaba d'entendre.
Languages, mira, no. Aràbic, Bulgarian, Croatian, sí, Czech, sí, no, Danish, un... Dutch, English, Estonian, Finnish, French...
És un tema de drets.
Hi ha claríssim. Menys finlandesos que catalans. Islàndic, toca't els collons. Sí, sí,
sí. Que només tenen geysers.
Són coses que no...
No, a veure, no, a més és d'entrada. D'àudio primari és que està només en espanyol, directament. No està ni en anglès.
Sí, sí, però en canvi, per exemple, la 5 sí que està en català.
Ah, no, anglès sí. Anglès sí que està en Dolby i la resta estan amb subtítols. Tens els subtítols amb els altres i no hi ha ni subtítols en català. És que és fantàstic.
Tema de drets. Bueno, va, saltem a la notícia. SpaceX. Vinga, què vols comentar, Magma, de SpaceX?
No, doncs que van tenir èxit a la seva primera missió, diguem-ne, pagada per algú, en aquest cas em sembla que era un satèl·lit d'Aràbia Saudí.
Arabsat. Mm-hmm.
A l'Arabsat, exacte, i doncs, bueno, va haver èxit. L'etapa principal, que si us en recordeu, era el coet del mig que va portar el cotxe aquell vermell a l'espai i tal, que aquella no va aterrar l'altre cop, doncs aquest cop ha aterrat en una plataforma que estava al mar, i els dos propulsors que estaven als laterals, doncs també han aterrat exitosament.
Això ja ho havien fet quan va aterrar el Tesla vermell.
Exacte, però la del mig...
Se li diu Coffee a la part dels laterals, no?
No, Coffee és la que porta la càrrega útil.
Això, és perdona, una... sí, sí, és cert.
Sí, uh-huh. La Coffee és el que també l'han pogut recuperar, eh? Però això ho vaig posar abans de les vacances.
Però el pepino últimament... gros és el que ha aterrat i ha petat.
No.
No ha patat, és que resulta que això és una cosa que...
Han aterrat tots i han aterrat bé, no hi ha problema.
Han aterrat bé, el que passa que en la plataforma que està en el mar, que és on va el coet del mig, el gros, resulta que, clar, en el mar hi ha onades, no?
Sí.
I resulta doncs que hi ha una espècie de robot, vale, que li diuen Octopus, no sé què, que és com una rumba, vale? que el que fa és que es posa...
D'aquestes que s'engeguen a les 3 de la matina i desperten a tota la família.
Exacte, una com aquesta, però bastant gros perquè ha d'agafar el coet per sota. Doncs resulta que encara li faltava algun anclatge perquè devien estar fent proves, no sé exactament, i el coet doncs, va aterrar molt bé, però va venir una onada i s'ha caigut al mar.
El coet
és un gat i el gat s'asseu damunt de la rumba, però la rumba està en el mar. Tot és com
tema,
complicat.
Tema aeroespacial, bé, tema marítim, malament.
Malament.
I el que anava, el mòdul aquest que anava a portar persones, crec que han tingut també un problema i els hi ha esclatat quan estava a l'estació espacial, no?
Sí, això és una notícia que ha sortit avui. Aquests dies també, doncs avui ha sigut, no? Doncs sí, que ha explotat.
Vale, i
per és per donar seguretat i confiança a la gent.
Sí.
Vale, i bueno, si parlem de notícies de l'espai, la missió israelí Bereshit, no? O Bereshit, també s'ha estrellat contra la Lluna.
S'ha estrellat.
Ah, sí, es va estrellar a pocs quilòmetres.
Molt a prop de la superfície, sí, sí. Sí. Tot semblava anar bé, eh?
Estil com allò d'un Julio Verne que picava l'ull de la Lluna.
Sí.
Va fallar un sensor de...
Alguna
de,
cosa estranya.
Sí.
Vale, més coses. Tesla i el Model 3 arriben aquí i ja tenim els preus, que són com els d'Apple.
Exacte, ara aquí a Espanya tenim ja els tres models de Tesla Model 3, que per cert n'he vist algun ja per aquí, per Barcelona.
Mm-hmm.
I em recorda els iPhones perquè hi ha tres models. Hi ha l'Standard Plus, que és el que acaben de portar ara.
Diguéssim que és el Basic, no?
Mm-hmm. No, l'Standard...
El Basic...
Però...
Sí,
és abans el bàsic es deia estàndard, però ara l'han tret i ara han posat un que es diu estàndard.
És el que té menys...
El que val 45.000 pavos.
No, 48.
48.000 pavos.
És el que té menys autonomia, 415 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, eh? Si és el que en té menys.
Déu-n'hi-do.
Si són reals, aquest és el que saber si són reals.
És l'WTP aquell, sí, el nou estàndard aquest. Pels quilòmetres. I m'ha recordat molt a Apple perquè hi ha tres models i en comptes, abans per Apple era 100 euros més cada model, doncs tenia alguna prestació més.
Aquest són 10.000 euros doncs, més.
Aquest en 10.000, que no està malament tampoc, eh?
I bàsicament quan eres el més gran, 10.000 euros més ja vas amb un S barato, no? Ja
és curiós, perquè la diferència és estàndard plus en aquest cas, és com a l'estàndard sempre perquè li han passat quatre coses noves perquè ja venen com de sèrie. L'altre, que és gran autonomia, que és el de 58, aquest arriba fins a 560 quilòmetres d'autonomia, Déu-n'hi-do. I després tenen un que es diu Performance, que és el que val 68.000 euros, però té menys autonomia, 530, però sí. Què té les llantes de 20. O sigui, aquest és pa molar, no?
El que passa
i es posa de 0 a 100 en la meitat de temps.
Coño, pa molar.
A part de que és pa molar, els Performance, el que passa és que porten tracció a les quatre rodes.
No, el gran autonomia també tenen porta doble motor i tracció total. L'Standard Plus només té tracció al darrere. Però
sí, el gran autonomia i el Performance tenen dos motors, una davant i una darrere.
Exacte. Per tant, tornem a lo que jo deia. El Performance és pa fardar.
Pa fardar. És el poligonero.
El poligonero. Vale, hòstia, i jo he afegit una notícia que he vist al vídeo i m'he quedat a collonio, que és que un Tesla S ha explotat a un pàrquing de Xangai. L'heu vist? Que la...
Ah, hòstia, no l'he vist.
Pues
no
l'he vist. Està aparcat, la càmera l'enfoca pràcticament.
Comença a sortir fumet.
Per sota. Un fumet per sota blanc i amb res fa bum, però s'incendia i de fet ha afectat els vehicles al costat i no sé.
Un dels problemes que hi ha, a veure, les bateries de liti són inflamables, però precisament una de les coses que van fer abans de treure el primer Tesla Roadster...
I s'han inflamat bastantes quan han tingut accidents i xocs, si no, no.
Sí, a veure, una de les coses que... Estrany que hagi sigut una explosió, perquè ells el que van... Abans de treure el primer Tesla Roadster, una de les coses que van fer quan dissenyaven les bateries era evitar, era fer un... muntar-les de manera que el... que no explotessin, no coses que es cremin. De fet, per això, quan, per exemple, en el Grand Tour, el Richard Hammond es va fotre una hòstia amb un cotxe, amb un Rimac, que portava bateries de... que portava bateries de Tesla, portava les bateries eren Tesla, quan es va fotre cremar, es va fotre una hòstia i el cotxe va estar cremant com a 3 o 4 dies. Per què? Perquè precisament es van cremant mica en mica per no fer això.
Però el que esclatin és una mica...
Bueno, però deu haver-hi algun error de fabricació, algun cop...
Hauríem de fer com Apple, que fa que s'inflin la bateria, que s'infli i ja està.
I que no peti.
Bueno, però és que n'hi ha moltes, és que a veure, hi ha molta càrrega. Igual és que el van carregar amb un carregador xino.
O
estan a Xangai.
És el primer que vaig pensar. Xangai no em dona molta seguretat.
On l'ha encarregat? Segur que l'ha encarregat amb un carregador xino.
Va, que queden 5 minuts. Anem cap a les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, doncs, mira, avui estic content perquè les dues primeres propostes m'han arribat per Josep Ruano.
Vale, parla de proposar que jo no tinc que menjar xocolata.
Exacte, mentre fem el programa. No. La primera que ens parla és d'una aplicació de privacitat que es diu Jumbo.
Jumbo.
Sí, és una aplicació que ens permet gestionar la privacitat a Twitter, Facebook, Google Search i Amazon Alexa. Per exemple, a Twitter converteix els tuits en efímers, que és una cosa que tu ja teníem de fa temps.
Sí, però jo tinc una... Hi ha una web que no recordo, que al cap de 30 dies els va borrar.
Sí, jo també ho tenia muntat.
En qualsevol cas... Ja els tenen, o sigui, els has deixat anar,
En qualsevol cas, és una aplicació que de moment només està per iOS, però que aviat estarà per Android, i tot deriva d'un article de The Verge que us enllaçarem perquè mireu com funciona Jumbo. I l'altra cosa que ens proposa en Josep Ruano és una exposició que està al CCCB, que estarà fins al 24 de setembre, per tant teniu temps de sobres per anar-la a veure, i que es diu Quàntica. És una mica la història i com funciona la física quàntica. Molt bé.
Jo tinc una proposta, que és que ara, com ja sabeu, ja ha començat la 8a temporada de Joc de Trons, on bàsicament en els dos primers episodis no ha passat res. De fet, hi ha hagut un episodi.
El que vas a proposar, una sèrie?
No, espera. Hi ha hagut un episodi, el d'aquesta setmana, que és la primera vegada que no s'ha mort ningú. No han matat a ningú. O sigui, el que passa és que segurament
No sóc de Joc de Trons.
La setmana que ve serà una escabetxina que serà impressionant, no? Però aquesta setmana no s'han carregat a ningú. Algo que dius, no ho entenc. Però el que a mi m'agrada fer quan miro Joc de Trons és que a The Verge, vale, hi ha una senyora, i ara us diré com es diu,
que són com reviews.
Sí, fa per un reviews que són molt catxondos. O sigui, de fet, a vegades és una review amb tot de... Sí, excepte els cookies, collons. Vale, els cookies, què passa? On està? On està? Ah, m'ha sortit, ara no hi és.
Però són reviews catxondos sobre Joc de Trons.
No.
A veure,
són... Exacte. Aquesta noia es diu Julia Alexander, vale? I el que fa és que... analitza cadascun dels episodis, l'analitza, però llavors ho analitza com a màster de joc de rol. Vale? I llavors el que passa és que té muntat és una sèrie de regles molt xules. Llavors bàsicament és, per exemple, si quan hi ha un one-liner, una frase d'aquestes en plan brutal, bèstia, que deixa l'altre cagat, pam, dona 10 punts. Vale? Partial nudity, 15 punts. Vale? Nudity completo, pam, 30 punts. Per morir et dona punts, per matar algú et dona tal, si et donen una espasa, pues també et dona punts. Si
què és el que
canvies,
més puntua? Matar un dragon amb el Pussy Visible.
Em sembla que matar Drake són dues coses que... Però llavors és molt catxondo, però llavors ella va analitzant tot i va... quan acaba, tens el capítol fresc i tal, llavors aquesta fot l'anàlisi i va fotent totes les coses, tot com ha anat, i va repartint punts. Llavors és molt, molt divertit.
Molt
a mi em fa molta gràcia.
Bueno, més propostes. L'Àlex Hinojo, que va estar mossega la poma, a mi, que va estar molt de temps a la Wikimedia, ens parla d'un llibre que es diu Manual de Resistència Digital. Avui és 23 d'abril, tot i que el programa l'escoltareu més tard. És un llibre que no està a Amazon, l'han muntat dues editorials, crec que són dues diferents, una es diu Descontrol i l'altra Críptica, i és un manual de seguretat operacional i instrumental per a smartphones, i si ho recomana l'Àlex Hinojo, per algú serà. Vale. En Dani Gaia ens parla d'una guia de naus estel·lars.
Com?
Guia de Naves Estelares. És un blog que recull tot, tipus de naus estel·lars de ciència-ficció. Totes i cadascuna de les que han aparegut a Star Trek capítol a capítol. És per a fans de les naus espacials per correr-se vivo. O sigui, és brutal.
Només d'Star Trek?
No, no, de totes, però de Star Trek té totes les que han sortit a tota la sèrie.
Star Trek o de Star Wars, d'Aliens, sí, sí. D'allò,
tot. Brutal, brutal.
Totes. Mm-hmm. Fins i tot les de Farscape. Si és que Farscape no l'he trobat en cap plataforma de streaming.
Jo només vaig estar mirant les de Star Trek. Eh?
No, no, però dic que Farscape no l'he trobat en cap plataforma de streaming. I tu saps que en Raül Arribas porta dels personatges de Farscape. Sí. No hi surt. És una vergonya. Bueno, no pot ser.
L'Òscar Ibáñez ens parla d'una sèrie que originalment va sortir a TV3, que es deia Si no t'hagués conegut, i que ara ja està disponible a Netflix. Recordeu que és la història d'un home que per a la seva família en un tràgic accident i viatja a un univers paral·lel per intentar salvar-les. Va estar TV3, jo he vist algun capítol així, suelto. Vale, més coses, més exposicions.
Estan de moda les sèries d'universos paral·lels.
Sí, sí. En aquest cas una exposició que ens diuen David Martín Radurdín sobre Van Gogh, que es fa a la Barceloneta i organitzada pel mateix Museu Van Gogh d'Amsterdam. És una mica cara, però diu ell que val la pena. Més coses. En Jordi Blanch ens parla d'un còmic que està ara a Verkami per publicar en català les aventures d'Atlas i Axis. No sé qui són, no he vist, eh?
No, ho conec.
Jo tampoc. Vale, i jo acabo amb dues coses. Una, fer-vos esment que l'amic Miquel Gavarró i el seu podcast Visuricata ja tenen pàgina a la Xeta. Recordeu que el podcast de Visuricata es deriva, és una continuació de les trobades que es van fer amb cervesa a Menorca, parlant de tecnologia, màrqueting, productivitat, programació, i que ara ja ha derivat en un podcast que, bueno, que és molt aliat també de Z-Testers i que també és amic nostre i que ens ha ajudat a muntar moltes coses. I finalment, sèries. Fórmula 1 Drive to Survive. Això és una sèrie que es fan fent a Netflix, és una sèrie del 2019, és d'aquest any. És un repàs de capítols de tot el que hi ha al backstage de totes les carreres de Fórmula 1 de l'any passat, del 2018. Molt interessant, les rivalitats entre membres d'un mateix equip, entre diferents equips, les històries dels equips que ara estan a baix però que havien estat amunt. És xula, a mi m'agrada molt, m'agrada la Fórmula 1 i m'agrada veure com està feta aquesta sèrie, que la trobo molt interessant. I ja està, avui no tenim truquis mosseguis perquè en Magma
s'ha caigut.
Però els que té, que són molt interessants perquè són dreceres per Siri, les mourem a la setmana vinent. Setmana vinent, que per cert tenim un convidat.
Que és secret, de moment.
De moment és
no es pot dir, no es pot dir, no es pot dir. Doncs amb això ho deixem tranquil, deixem aquí.
That's all, folks.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.